a las puertas a Troya, a Malberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
Apropar-se a les mitologies és una cosa ben difícil. Fer-ho des d'una vessant erudita o academicista porta a convertir un corpus mitològic en una mena de tertúlia de saló on s'ha buidat de contingut l'aspecte més essencial de qualsevol història viva: el fet de ser viscuda i compartida. Ser, a la vegada, origen i final d'històries que es modifiquen al ritme del pols de les societats que la generen. Un dels autors que millor va entendre la concepció mitològica va ser Tolkien, l'autor del Hobbit, el Senyor dels Anells i el Silmarillion. Al llarg de les seves pàgines va desplegar davant dels nostres ulls un món viu i ric que bevia de la llarga tradició mítica europea. Va saber agresolar elements tals com la cultura celta, el món anglosaxó, els mites nòrdics o els contes de fades, i els va dotar d'una profunditat històrica, literària i filològica que encara avui sembla impossible. Aquesta setmana, a les portes de Troia, repassarem els referents medievals que Tolkien va utilitzar per crear la seva Terra Mitjana. Benvinguts a Arda. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa d'història de Ràdio Castellar i la Xarxa. Avui, per continuar parlant, com no pot ser d'una altra manera, escoltant la música que estem escoltant, de Tolkien, la Terra Mitjana i l'Edat Mitjana. Ho fem avui amb el nostre equip habitual, Alberto Reche, benvingut.
Bones.
L'Albert Abril, benvingut.
Com anem?
I avui ens torna a acompanyar el Patrick Urbano.
Digue-li lo dels estels, que si no ens quedarem tranquils.
Com era això?
Un estel brilla...
Un estel brilla el dia, en el moment de la nostra trobada.
El nostre
El Encila Lume...
El Encila Lume, no mentia.
Sí, sí. Hola, la.
Director i guionista de televisió, guionista a l'Avantguàrdia i presentador del 3 Vides.
Què tal, com esteu?
Molt bé, molt bé, benvingut. Quin és el teu personatge preferit del món de Tolkien?
Hòstia, molt difícil és Boromir, clar.
Espera. Sí. Albert Abril, quin és el teu personatge preferit de Senyor dels Anells?
Boromir.
Evidentment.
Ja està, hem guanyat.
Sergio?
No, però ja és un empat.
El meu és, literalment, qualsevol que no sigui Boromir.
I el teu, Sergio?
Jo quedaré una mica raro, però és que a mi m'agrada molt Tom Bombadil.
Tom Bombadil.
Sí, Tom Bombadil, clar, clar.
Ordi Oliu.
Dóna'm un ding, dóna'm un dong.
Doncs comencem amb aquest segon programa que promet moltíssim i que esperem que us agradi.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
Endavant, Orlingas! Us diria aquí ara mateix perquè tenim un programa carregadíssim per endavant, aquesta cançó, aquesta part de la pel·lícula, i penso, de les més mítiques, no?
Sí, puc fer dos apunts ben ràpids. La primera, quina classe d'estratègia militar tenen els orcs que no són capaços d'advertir, no ho vull dir,
hi ha un canvi de rasant,
no es veu. A l'Age of Empires no ho veies, no? Vull dir, i segon, jo hi ha un... És dels millors moments, òbviament, de tota la trilogia, però a mi m'agrada molt pensar una idea, que és que quan crida mort 3 vegades, tu pots entendre com una càrrega amenaçadora, pots com us mataré, hi hagi mort i tal, o pots entendre amb la idea que el que estan dient aquí els homes és que la mort és un privilegi de l'ésser humà. És un privilegi que no tenen els altres. I, per tant, estem casats amb la idea de la mort, no us tenim por, no tenim por al nostre privilegi, al regal que tenim, que és que el nostre temps és finit. No?
Bé, jo faré un apunt.
Ja. No, ha començat molt intens, el Patrick, eh?
Sí, però és que és potser el moment, un dels moments més impactants de les pel·lis, però és potser un dels paràgrafs més bonics del llibre.
Sí, sí.
Tota la càrrega de Theoden. O sigui, i està ple de literatura medieval, d'èpica medieval, de ressona en les metàfores, en la plasticitat, en els colors, en l'aire, respira totalment poesia trobadoresca bèl·lica. O sigui, podria ser perfectament un poema del segle XII europeu, no? Aquesta càrrega de Theoden, no? No? I els homes canten i canten sobre la mort, no? I canten rient i lluiten, no? I arriba la primavera i el terra reverdeix mentre els cavalls, no? És tal qual èpica medieval. Vull dir, és fantàstic com les pel·lis trien també el millor moment, un dels millors moments més èpics de les pel·lis, ho és perquè és un dels moments més medievalment literaris del llibre. I llavors, si agafeu aquest paràgraf de la càrrega de Theoden el llibre, és fantàstic. És pura literatura medieval.
Un apunt dels apunts, dir que viurem aquest moment perquè en el segon separador escoltarem en Tolkien llegint aquest tros.
Bé, perfecte.
Després abans o després de partir-se els pinyos jugant al rugby?
De fet, ho sentirem en anglès, no sé si en Patrick ho podrà llegir en català.
No. De fet, reprenem part del que vam fer a l'últim programa del Portes de Troia, dedicat a Tolkien, que us recomanem que ara el sentiu, perquè us aniria bé per seguir el programa d'avui, i ens vam quedar a mig camí començant a parlar de la història de les publicacions més famoses d'en Tolkien, i per tant, començant parlant del Hobbit.
Sí, bueno, no sabem com, ara explicarem com va néixer el Hobbit, sí que sabem on va néixer, a banda d'un forat a terra, on va passar els seus primers anys de vida. El mateix Tolkien ens explica que el Hobbit va ser, o l'inici del Hobbit va ser una troballa fortuïta, no? Pràcticament va ser l'anell a l'estany, no? Que troba ell, perquè estava un dia corregint exàmens, que és una cosa fascinant i totalment burocràtica, i de cop, en un full en blanc, per inspiració va escriure una frase, no? Que és: en un forat a terra hi vivia un hobbit. Sense saber què era això, què era un hobbit. Després s'han fet molta lucubració, no? Dels holbita, de la tradició,
sí.
Hobbit com a rabbit, no? Que és un
hole, sí.
És un conill amb un cau. Bueno,
sí.
Però és aquest moment de feliç inspiració, és la poma que li cau al cap a Tolkien, i a partir d'aquí comença a desenvolupar una història per intentar donar sentit a aquesta frase. Què són els hobbits? Què és un forat a terra? Per què són especials? Com encaixa en tota aquesta cosmogonia que he fet, no? Per què fins ara no hi havia hobbits a la Terra Mitja? Ja sabeu que també són un poble mític dins de la mitologia. Vull dir, la gent no sap que existeixen els hobbits, no? Els mitjans són una cosa que està allà i que els homes diuen, quan apareix un hobbit, els de Rohan diuen, però esto de coño
es. Sí, és això.
Sí. Això és una cançó, són contes infantils que m'explicava la meva mare, no?
Exacte, però sí que tenen un vincle, oi?
Ja, fins i tot ens en recordem.
Sí.
Vull dir, és aquella cosa, no? Ja en parlarem, no? Perquè quan les tres obres de Tolkien, el Silmarillion, Els Nyons Anells i el Hobbit, no només són tres obres diferents, sinó són tres homenatges a tres moments diferents de la història de la literatura. El Silmarillion és la mitologia.
Sí, sí.
El Hobbit és el conte de fades i El Senyor dels Anells és l'èpica. I passa, al Senyor dels Anells no hi ha dracs. Oh, és que hi ha molta fantasia. No hi ha fantasia, al Senyor dels Anells. Hi ha races humanes.
Sí.
Els orcs són races humanes, els elfs races humanes, més o menys.
És un món que ha perdut la màgia,
no,
de fet.
És un món que ha perdut la
màgia.
És el món medieval.
Un món en
decadència. No hi ha dracs.
Sí.
No? Si tu a la batalla dels camps de Pelennor pot aparèixer un olifant, que és un elefant vitaminat, però no pot aparèixer Smaug.
Exacte.
Smaug és del Hobbit perquè són els contes de fades, no? Llavors, és molt guai pensar que fins i tot en aquest sentit les tres obres ressonen en tres llenguatges històrics diferents, no? I el Hobbit és això, no? És el descobriment d'una frase que porta a Tolkien a endinsar-se en una narració que estarà molt connectada amb moltes coses i que, per sobre de tot, i això és el que fa fantàstic, i no en vam parlar a l'anterior programa, Tolkien és moltes coses. Un catòlic, un acadèmic, un escriptor, un anglès, el que sigui. Però, per sobre de tot, és un pare.
Que bonic, això.
I molta gent estarà d'acord amb mi, que una de les coses quan ets pare més boniques del món és esperar el moment en què comences a llegir-li el Hobbit als teus fills.
Compte amb la meva espasa.
A mi sí, encara sí. Em falta una mica, però Patrick...
Jo estic, sí,
estàs en ello?
Jo amb la trilogia, la veritat. Vull dir,
bueno, ja, tu ja, clar, tu
sí,
ja
moda comences... hardcore, però sí.
Però Tolkien és, per sobre de tot, un pare que explica històries als seus fills. Un dels llibres més meravellosos de Tolkien són les cartes de Papa Noel. Que ell durant 20 anys simula cartes de Papa Noel als seus fills cada Nadal, inventa històries, bueno, fantàstic. Hi ha una vessant de Tolkien com a autor que connecta molt, no? I que moltes vegades s'ha criticat. És un escriptor per nens. Joder, guai. O sigui, és molt difícil fer bona literatura infantil.
Evidentment. Sí.
I El Hobbit és un conte de fades que és totalment fascinant, no? I que supera tothom i que ja en parlarem, que es publica gràcies precisament a un nen.
Efectivament, sí, és que, de fet, de l'escriptura d'una frase fins a la publicació, al final d'aquest camí, hi ha un home que es diu Rainer Anguin, que és fill de l'editor Stanley Anguin, que és qui rep aquest manuscrit de Tolkien, del Hobbit, i va ser el nano qui convenç el pare per publicar-lo. Li va dir, això és el millor que he llegit, a excepció de Winnie the Pooh. No? Això és una cosa que el manuscrit original no hi és, però ell, amb els anys, que després es convertiria en editor, precisament, i un dels principals defensors de l'obra de Tolkien, i també n'ha fet algun documental, una sèrie documental, ell defensa que sí, que va dir això de Winnie the Pooh, i que, no només això, sinó que recomanava la seva lectura per a nens de 5 a 9 anys. A mi m'agradaria fer l'exercici, actualment, de donar-li un nano, no, al llibre del Hobbit de 5 a 9 anys, a veure què passa. No? Vull dir, que veiem que és allò que comentàvem en l'anterior programa, de com hem anat perdent certes... En fi, com ha canviat el món.
No? Ah, sí.
Molt bé, si el Hobbit és aquest èxit tan brutal, com és que triga tant a escriure la seva seqüela, que serà El Senyor dels Anells?
A veure, el Hobbit es publica, si no vaig errat, el 1937, i a partir d'aquí, doncs això que comentava, no, té un èxit brutal, sobretot entre els lectors més joves. Llavors, Tolkien, a veure, és molt difícil dir quan, en quin moment comença a escriure exactament El Senyor dels Anells, però més o menys jo m'atreviria a dir que és entre el 1937, quan acaba, bueno, quan es publica El Hobbit, i el 1949. I encara triga un temps més a publicar-se, no? Entre 1954-55. Però perquè, o sigui, aquests 12 anys són 12 anys d'escriure, reescriure, afegir un personatge... Bueno, en Patrick ho comentava molt bé a l'últim programa, no? Afegeix un personatge, cada cop m'ho canvia tot i ara he de tornar a escriure. O sigui, era una persona extremadament obsessiva i perfeccionista en el món que estava creant. Clar, no era... el que comentava l'Alberto, no és un conte de fades, no és un conte infantil dedicat a això, als nens, als més joves, no? Està construint una epopeia nacional, vull dir, ha de ser una cosa perfecta, a més, amb un exercici literari, lingüístic, superprofund.
I com de flipant devia ser esperar 12 anys per la continuació del Hobbit?
Sí, sí.
I que et trobis El Senyor dels Anells.
Això,
vull dir,
ha de ser
que és un canvi de registre total... Sí, 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 sí. No? I que és un llibre que nosaltres pensem que és una trilogia, però es publica en tres parts perquè estem als anys 50 i hi ha racionament de paper a Anglaterra. Venim als anys de la postguerra... però si no, és un llibre que està pensat com un llibre, que editorialment es parteix en tres, però que es publica relativament ràpid.
I ell no volia que fos una... Ell volia un sol llibre.
Sí. De fet, hi volia afegir El Silmarillion. També, però li van dir que...
Atura't!
Sí, sí. No et passis!
Ho hem de cobrar aquesta dècada, no?
La primera és gran. Exacte. Però, i també ja no entrarem, però hi ha un debat de... Clar, ell té un llibre, i no té tres. Llavors, no té tres títols.
Sí, sí.
És un altre tema. Aquest,
llavors, un altre tema que no entrarem, però...
Es baralla amb l'editorial per veure quin títol, quin altre, com ho dividim, això...
I llavors, no som conscients de l'impacte que suposa als anys 50 la publicació de El Senyor dels Anells. No només pel que és, sinó pel que s'esperava d'ell. No? Llavors, sí, és una cosa tremendament novedosa, tremendament diferent, i això explica també perquè colpeja tant a la línia de flotació d'una època.
Mm-hmm. Sí, efectivament.
Seguim avançant perquè hi ha molts temes. Per què El Silmarillion no es va publicar quan Tolkien encara era viu? Què aportarà El Silmarillion al conjunt de tota aquesta mitologia?
O sigui, El Silmarillion, diguéssim que és el que li dona tota la base... El Silmarillion, com deia l'Alberto abans, no, és la base cultural, mitològica de tota la literatura de Tolkien. Llavors, l'origen del món, els déus, no, els Valar, els primers elves, la caiguda de Númenor, És una mena, si volguéssim fer un símil, no? Una mena de Bíblia, una mena d'Edda poètica, no? de la mitjana, però era tan dens i tan inclassificable que Tolkien no ho va aconseguir publicar en vida. Va ser el seu fill, Christopher Tolkien, qui a partir de manuscrits, esborranys, doncs va fer una edició definitiva el 1977. Jo penso que Christopher Tolkien a partir d'aquí va rebre bastantes crítiques de com es va organitzar, com va intentar reescriure el llibre de Tolkien, però clar, ell també deia que el seu objectiu no era ocupar el paper del seu pare i fer el que havia fet el seu pare, sinó recollir una miqueta tot el que havia trobat i intentar-li donar una coherència, o sigui, el repte de Christopher en aquest cas va ser
molt gran,
magnànim.
Sí, aquí hi ha dues coses a entendre fonamentals. El Silmarillion és impublicable. És un text que és ineditable, perquè és durant 30 o 40 anys de la vida i de l'obsessió d'una persona en crear un món que està viu. Tu agafes qualsevol de les obres que Christopher Tolkien publica fins que va morir fa res, no? Que era molt graciós veure els pròlegs de les últimes coses que s'han evitat dient aquest serà el meu darrer llibre perquè jo ja muero. I el següent és, bueno, he aguantat uns mesos més vius, però ara sí que sí, La caída de Gondor serà el meu últim llibre. Però perquè és fer arqueologia de la mitologia. És agafar el mateix relat i tenir 5 versions diferents, que veus com s'estan construint, com està bevent, com està encaixant, no? Com una peça d'orfebreria o de rellotgeria d'una manera brutal. I tenim també la gràcia de que conservem un corpus de cartes de Tolkien brutal, que també han estat editades, on ell com agafava del braç a la gent i no deixava de... No, o sigui, ell no rehuïa cap batalla quan un fan li deia he pensat que Galadriel és la Verge Maria. Llavors ell li deia seu.
O sigui,
era un Pérez Reverte, però bien. En comptes de insultar-te, en vez de dir-li come el ciruelo, ell et deia seu un moment.
Seu un moment,
sí. Aquesta vena de professor, no? De la didàctica, d'explicar les coses. I si algú no ho coneix o no coneix les cartes, endinsar-se en l'epistolari de Tolkien és fascinant per veure com s'està construint la creació d'una mitologia, com tota la reflexió que hi ha, tot el pensament, tot el perquè del nom més absurd, la dèria que ell tenia amb les traduccions. No? Sí. I va fer una guia de com s'havien de traduir els noms, no? I per què en anglès és així i prové etimològicament d'això, i si fas els noms en català han de mantenir aquesta... Fes el que et doni la puta gana amb el nom, però mantingues aquesta essència,
sí, sí,
o en
sí,
castellà.
Sí, sí, sí.
No? Llavors, és fantàstic.
I, de fet, a les cartes hi ha moltíssimes anècdotes, no? O sigui, no ens les podríem acabar, de fet ja n'anirem citant algunes, però per contextualitzar amb l'escriptura del Senyor dels Anells, el Senyor dels Anells s'escriu durant la Segona Guerra Mundial. Llavors, hi ha molts fans, hi ha molts lectors o molts editors que el que fan és dir-li, però escolta, l'anell únic són les bombes nuclears,
clar.
Els orcs són comunistes,
sí,
no?
Sí, sí, efectivament.
I ells
Sauron és Hitler.
Sauron és Hitler, exacte. I ell es fa un fart de dir que no busqueu paral·lelismes, no? El que deia, el que comentava l'Alberto. Aquí cadascú agafa el que vol una miqueta i aquí cadascú... Òbviament que segur que hi haurà influència, segur, però ell diu, no és això. O sigui, el Senyor dels Anells tracta de qui domina el poder nuclear i et diu, tracta de qui té el poder, però el poder com a dominació, no com a arma, no? És...
Però és que la Ilíada bon tracta de qui té el poder,
sí, sí,
si Agamemnon o Aquiles. Vull dir, Tolkien el que fa és plantejar una història universal, no alegòrica. Aquesta cosa de l'escriptor carrincló, quan dic no sé què,
sí,
vull estar dient no sé què,
sí, sí,
quan
sí,
faig
sí,
no sé què, és el trauma de la meva infància. Quan
sí,
és no
sí.
sé... O sigui, això, mira, doncs, tio, paga't un psicoanalista i deixa'ns tranquil. L'aplicabilitat, evidentment,
exacte,
quan una història és universal, ressona en nosaltres com a l'ésser humà. El poema de Gilgamesh ressona universalment, és aplicable, perquè la primera història èpica de la humanitat és la reflexió sobre la mort. I és el mateix que Tolkien. No vol dir que Gilgamesh estigués pensant si no sé què, si se li ha mort la tieta i que per tant fa el llibre. No? Els temes universals, els clàssics, per definició, i El Senyor dels Anells és un clàssic modern, són obres universals que ressonen i que cada lectura parteix no només de la intenció de l'autor, sinó de la recepció del lector, i per això hi ha tantes interpretacions sobre la Terra Mitjana, no? I per tant, perquè connecta a un nivell molt primari amb una sèrie de reelaboracions, de mitologies molt pròpies, que ho fa fascinant.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
That sound the bent shape of the king sprang suddenly erect. Tall and proud he seemed again. And rising in his stirrups, he cried in a loud voice, more clear than any there had ever heard a mortal man achieve before. Arise, arise, riders of Theoden! Fell leads awake, fire and slaughter! Spear shall be shaken, shield be splintered, sword day, red day, ere the sun rises! Ride now, ride to Gondor! With that he seized a great horn from Guldlach, his banner-bearer, and he blew such a blast upon it that it burst asunder. And straightway all the horns in the host were lifted up in music, and the blowing of the horns of Rohan in that hour was like a storm upon a plain, and a thunder in the mountains. Ride now, ride to Gondor! Suddenly the king cried to Snowmane, and the horse sprang away. Behind him his banner blew in the wind, white horse upon a field of green, but he outpaced it. After him thundered the knights of his house, but he was ever before them. Elmer rode there, the white horse tail on his helm, floating in his speed. And the front of the first Aelred roared like a breaker foaming to the shore, but Theoden could not be overtaken. Fey he seemed, or the battle fury of his fathers ran like new fire.
Mirada perduda d'en Patrick Urbano mentre escoltàvem l'àudio. Mirada perduda.
Arise, arise, rise of... És increïble.
És en, sí, és sí, en Tolkien llegint la càrrega dels Rohirrim, sí, com home. Deia l'Albert, que escoltaríem, i és molt, molt emocionant. No?
Sí, sí, és molt emocionant.
De narrar també els seus, la seva pròpia escriptura. Doncs està molt a l'alçada.
Com a curiositat, perdona, de les pel·lícules, superràpida, moltes de les dones, moltes dels cavallers que apareixen a la càrrega, molts dels genets de Rohan, són realment dones amb barba postissa. Vull dir que tenien cavalls a la seva disposició per la zona en la qual estaven i tal, i es va dir qui tingui un cavall que vingui, i molts d'ells eren dones.
Aprofito per dir que deixarem un espai al final del programa per parlar bastant de les pel·lícules.
No, disculpa.
Perfectament per recordar, perquè si algú està escoltant el programa pensant en les pel·lícules, que espereu que sí que en parlarem,
sí.
Deixarem al final, però encara ens queda molta teca perquè estem trepitjant molt fort al món d'en Tolkien, però també ens agradaria saber, Alberto, quin és l'origen de la seva cosmogonia, del seu univers.
Clar, és el que anem repetint ja des de fa programa i mig, no? La gràcia del món de Tolkien o de la creació de Tolkien és que no es limita a una obra o no es limita a una història o a un tema. És talment la subcreació d'un món verídic, no? D'un entramat mitològic. Ell està fent, com un autor, el que la història de la humanitat ha fet com a col·lectiu durant mil·lennis, no? I ell, com a expert, com a acadèmic del món anglosaxó, de les Edes, dels cantes de gesta, ell està capacitat per crear, no? Per crear aquesta mitologia, que de fet el que està creant és una mena de mitologia base de les mitologies mundials. Això és una flipada. Vull dir, ell no decideix un dia inventar-se alguna cosa. Vaig a fer One Piece i vaig inventar-me una història de pirates que no sé quant, 1.000 capítols i tot està pensat. No, ell el que diu és, jo crearé una història de la mitologia mundial. No? Jo agafaré i crearé un món que Arda, la Terra Mitjana, no són una invenció, són el nostre món. Simplement que està en un passat mític que hem ignorat. I per això el mapa de la Terra Mitjana és un mapa que podem reconèixer,
sí.
Per això hi ha coses que ens ressonen moltíssim. I el que està fent és no és que Tolkien creï la mitologia del Senyor dels Anells a partir de les mitologies reals, sinó que les mitologies reals són l'eco, no? són com quan tires una pedra en un estany, són les deformacions de la història verídica que ella està explicant,
sí.
No? Per això quan ja en parlarem, no? Farem el paral·lelisme quan Gandalf i el Balrog lluiten al pont de Cazad-dûm, com a Balder i Surtur lluiten al Ragnarok, no és que Tolkien estigui imitant a les sagues nòrdiques, sinó que les sagues nòrdiques són el record, no? Perdut, són les restes d'aquella història real. Quan Aragorn forja, no? Quan
reforja
Andúril,
Narsil Andúril, sí.
No està imitant tota la tradició d'espases reforjades en la literatura celta, la literatura anglosaxona, sinó que tot això, no? L'espasa de Gram, de Sigurd, no?
Són
deformacions d'aquesta història primigènia, no? Tot en aquella seva mitologia transua d'una veritat, no? Que amb la que tu connectes, que és el que si no entres, perquè a tu el que t'interessa és veure que t'expliquin com s'afeita una persona davant d'un vidre, no? I com pren el cafè. I com reverbera la teva vida avorrida, doncs no entres. Però si tu connectes amb la vessant mitològica, amb la literatura com a història, no? com a un element compartit a vora el foc, o aquestes històries que passen de manera oral i es deformen de manera oral, la creació, no? El Silmarillion no deixa de ser potser la mitologia conscient més important creada els darrers mil·lennis.
I de fet, ara que menciones el Silmarillion, una de les coses més interessants és la pròpia creació del cosmos, no?, que proposa...
Sí, ell parla que hi ha un déu superior, un déu suprem, que és l'Eru i l'Úvatar, no? Sí, i que ell crea una altra sèrie de déus, de déus, diguem-ne, menors, i es posen a tocar música, cadascú toca la seva pròpia música, no? Que és una cosa com molt interessant, no? com molt poètica d'alguna manera, i tots toquen amb una certa harmonia, excepte un d'ells, que és el Melkor, que toca la seva pròpia versió, que va introduint coses molt pròpies, i que de fet no només és el que després serà el malvat, diguem-ne, el gran malvat de tot aquest univers, sinó que serà també el més poderós. Vull dir, d'entre tots aquests déus menors, és el més poderós de tots ells. Aleshores, aquest conflicte dins la música, d'alguna manera, ja anticipa el bé i el mal al món, no? I després, comença la creació del món, arriben els elfs, és el Silmarillion, és la primera part del Silmarillion, és on, si us interessa, jo crec que és molt bona lectura, està escrita més d'una forma que recorda la Bíblia, realment, no? Que recorda
el Gènesi,
efectivament, no? l'Antic Testament. Sí.
I que és una visió... Ja en parlarem quan parlem del catolicisme de Tolkien, però s'ha parlat molt... El Senyor dels Anells és una obra profundament catòlica en el fons, però res catòlica a la forma. Per exemple, és un escriptor catòlic. No hi ha cap resta o cap empremta de religió organitzada al món del Senyor dels Anells. No hi ha, més enllà dels history que van por ahí, un concili, no sé què, no hi ha una església, no hi ha una jerarquia, no? És una mena de religiositat natural,
sí,
anàrquica, no? De fet, Tolkien...
No institucionalitzada, d'alguna manera. Mm.
Tolkien es definia com un anarquista catòlic, el qual també és molt xulo, no? Hi ha aquesta idea de aquest mite de la creació del Silmarillion que ressona constantment, no? Els Ainur, els Valar, són els àngels, el cor celestial que crea el món, no? Com encaixa aquest mite de Lucifer, no? De l'àngel més... Melkor significa el més brillant, no? És l'àngel més brillant, és
el més poderós, no?
L'àngel
caigut.
L'àngel
de l'alba que cau, no?
I
com el pecat original és la supèrbia d'intentar canviar la creació, i com ja veurem com Melkor, Morgoth, i Sauron després intentaran pervertir la vida, no? Quan els trolls és la degeneració dels ents, els orcs són la degeneració dels elfs, no? El crear és un fet diví i l'única opció que li queda al mal és pervertir, no?
Això últim que has dit és de les poques coses ben parides, jo crec, de la sèrie d'Amazon, dels Anells de Poder. És d'aquest camí dels elfs cap als orcs, és un tema controvertit, si és una sèrie que no sé si cal gastar temps parlant.
A mi no estava al contracte,
tampoc. No estava al contracte. Però sí que és cert que té aquests moments que dius, home, això és interessant.
Això és que a mi m'entra tot. Perquè forma part de la pròpia idiosincràsia de la Terra Mitja. Mentre la Guerra dels Rohirrim, mentre tot, perquè són versions diferents que ressonen amb un eco d'una mitologia comuna. El cicle artúric està guai, sigui el rei Artur de Mallory o sigui la novel·la artúrica de Quentin de Troyes.
Totalment. El que és interessant potser és hi ha una part també de la voluntat de crear aquesta mitologia que també és per aportar un passat mític a Anglaterra, que d'alguna manera Tolkien considera, que això potser en parlem després, però que la mitologia artúrica no acaba de formar part realment, sinó que veu que una cosa cortesana francesa,
francesa.
No? Exacte, diguem-ho clar, no? De gabatxos. En canvi, ell el que fa... Bé, de fet, crec que hi ha una carta a Milton Whatman que deia: tenia la intenció de crear un cos de llegendes més o menys connectades que anés des de les grans i cosmogòniques fins al nivell de contes de fades romàntics, que pogués dedicar simplement a Anglaterra, el meu país. Hauria de posseir el to i la qualitat que desitjava una mica fred i clar i estar impregnat del nostre aire, no? I tot i posseir, si ho aconseguia aquella bellesa fugaç que alguns anomenen celta, encara que rarament es troben coses celtes, antigues, genuïnes, hauria de ser noble. No, purgada del vulgar. Vull dir, és la creació d'una mitologia anglesa.
Sí, i això és molt interessant, no? Perquè tu agafes els elfs són celtes. Aquesta idea sublimada, no? aquesta idea dels Tuatanadai, no? Aquest el poble antic,
sí, sí,
que desapareix quan arriba l'ésser humà. No? I els elfs són immortals, són màgics.
Que això tu trobes fins als nens del bosc, el senyor a Joc de Trons,
mm.
Tu trobes a Berserk amb les fades, vull dir, sí.
I els elfs ja no existeixen, perquè s'han anat, però en El Senyor dels Anells també és el moment en què ja estan de retirada. No? A la tercera edat, els elfs, els que no s'han anat, pocs, estan enmig de la natura, no? Rivendell, no? És l'Orient, però també Gondolin, Nazgoroth, no? Són Eregion, són aquells espais on el món antic es va retirant,
sí,
i el món dels homes està arribant.
Això, no? Quan també Frodo és una visió... camina per Eregion, no? les runes d'Eregion, ja ho veus molt clar, sí.
Bueno, comencem obrint el capítol del Tolkien filòleg, i aquesta passió per les llengües, que evidentment és importantíssima. Com s'arriba a inventar Tolkien l'èlfic i per què ho fa?
A veure, jo penso que és una cosa que hem anat repetint una miqueta. O sigui, Tolkien crea tot aquest món, però és que en molts casos primer crea una llengua i llavors diu, ui, aquesta llengua l'hauria de parlar algun poble, no alguna espècie, i diu, bueno, doncs m'invento un poble, m'invento una espècie, tot en consonància, no? O sigui, ha de ser una llengua que tingui, un poble que tingui molt sentit que parli aquella llengua, no? Per exemple, sabem que ell agafa influències de moltíssimes llengües antigues. Per crear l'èlfic, no? El Quenya o el Sindarin, que són llengües diferents, agafa el finès antic, no? Del Calèbala, etc, que hi vam dedicar un programa ja fa temps, el 255.
Fa just la meitat de la història. Estem al 509, 510, no sé quin és exactament, però fa mig Troia, justament estàvem parlant del Calèbala.
Que fort,
deixa de ser bonic.
Que bo.
També...
Això, i també amb moltes estructures germàniques. De ser, si tenim un momentet, escoltarem un trosset d'ell recitant un poema en èlfic, etc.
Molt bé. Sí, ell feia una metàfora, considerava que el Quenya era la llengua d'or, que era pura, solemne, que tenia un aire litúrgic, i després estava el Sindarin, que era la llengua d'argent, no? Que era potser menys pura, però més viva. Però és que en va crear moltes més de llengües. Algunes d'elles, la llengua negra de Mordor, no? que fins i tot Gandalf diu, no, poca gent pot pronunciar això, i a mi... No li acaba d'agradar. És de les poques que no es basa en res concret, i ell deia en una carta, deia el següent, la llengua negra era la llengua inventada per Sauron per ser la llengua comuna dels que el servien, dissenyada per ser una llengua d'ordre i control, no de bellesa i expressió. I és tan... Ell fa una cosa molt maca, si us fixeu, una de les diferències principals entre les pel·lis del Senyor dels Anells i el llibre del Senyor dels Anells és el tractament de la màgia. La màgia, a les pel·lícules, potser són més evidents, tot i que no hi ha molta màgia, però... veus una sèrie d'efectes especials. Als llibres sempre succeeix, sempre és subtil, com per exemple el Consell d'en Elrond. Hi ha un moment que Gandalf llegeix la inscripció de l'anell, que diu Aix Nash Dur Batuluk, no? Que és aquesta llengua, no fotem, no? I aleshores el que diu és Tolkien, el canvi en la veu del màgic fou sorprenent. De cop aquesta esdevingué amenaçadora, poderosa i dura com una pedra. Una ombra semblà creuar per davant el sol de migdia i el porxo s'enfosquí un instant. Atenció, perquè diu una ombra semblà creuar. No t'està dient... No? Vull dir, és aquest suggeriment. Tots tremolaren i els elfs es taparen les orelles. No? I fins ara cap veu no havia gosat mai pronunciar les paraules d'aquesta llengua. A Imbler, no? Gandalf el Gris, va dir Nelrond mentre l'ombra passava i la companyia tornava a respirar amb alleujament. És el poder que otorga Tolkien a les llengües, que són capaces que tenen màgia. Per ell les paraules poden tenir màgia. I després tenim el Rohirric, que és aquest anglès antic, que ara parlarem del Rohirrim. Però després hi ha una cosa molt interessant, que és les parles dels orcs, que realment són deformacions de llenguatges. Ell ho deia en Shippy, que deia els orcs parlen de manera grollera i deformada, reflectint la seva naturalesa caiguda i la falta de cultura pròpia. Per tot això us recomano, per cert, molt ràpidament, un fantàstic fil d'en Jaume Diadoc, no? Sí. Que és una de les persones que cal seguir, per les poques coses que cal seguir a Twitter, és els fils de Jaume Diadoc i les seves visions sobre el món tolkanià, sobre el joc que fa Francesc Parcerisses, que és el traductor en català del Senyor dels Anells, que val molt la pena aquest fil, us el recomano.
Sí, molt perquè al final és això, no? Les llengües són la base de la història. Això és una cosa que podem transplantar ara, no? Un dels grans... Obrim el meló del debat del català, no? La pèrdua d'una llengua és la pèrdua d'una manera d'entendre el món, d'una manera, d'una cultura, d'una tradició, d'uns topònims, d'uns contes, d'unes rondalles, de moltes coses, que això porta a la desaparició d'un món. I Tolkien el que fa és aquest camí, no? A través de la llengua creu el món, perquè és la manera de que tot tingui un sentit, del que veig tinguin sentit, de les històries que es parlen tinguin sentit, no? La llengua dels nans és el castellà. Aquí ho deixo.
Ai lauri elantar lassi surine, inyar un noti narve ramar alron, inyar velinti julmar vanier mior marge...
Això que estem sentint és Tolkien pronunciant un poema en èlfic, que és un tall extret precisament del programa aquest, del Calèbola, que si podeu veure una miqueta les influències lingüístiques que va tenir el finès antic en els idiomes creats per Tolkien, us recomanem moltíssim que l'escolteu o que el reescolteu.
Molt bé, seguim avançant perquè no es pot evitar parlar dels paral·lelismes que hi ha entre la mitologia nòrdica i la mitologia germànica. A l'obra de Tolkien, un anell, el senyor gran misteriós, els nans, els elfs... Tot això, a què ens porta?
Home, hi ha una cosa evident, que és la divisió dels mons nòrdics mitològics, com els regnes dels nans, els elfs, els homes, els déus, que tenim Alfheim, Nidavellir, Midgard, Asgard, el Ragnarok. El Senyor dels Anells estan presenciant al final d'un món que donarà comens a un altre. Després també hi ha qui diu que Frodo i Sam representen els dos... un és Balder. Qui són els dos déus que sobreviuen al Ragnarok? Un d'ells és en Balder.
Els fills de Thor, pot ser?
No, aquests són Magni i Modi, però sí, jo crec que és Balder, que d'alguna manera, sobreviuen, però una mica cardats, una mica fet pols, com en Frodo i en Sam, no? I hi ha qui ve un paral·lelisme en el Ragnarok. Home, hi ha un personatge que és evidentíssim, que és en Gandalf, és Nodin, no? Vull dir que tenim aquí una figura clarament odínica. No, tu no ho estàs clar?
Sí.
Apuntar-ho més...
Val.
No, senzillament, que hi ha una cosa que molt interessant, que també ressona a Nodin, que és el fet que Gandalf és mag, és capaç de fer màgia, és un màgic, cert, però el que és savi. O sigui, la gent el va buscar no tant perquè faci màgia, sinó perquè és una persona que sap moltes coses, no? Aquesta figura de l'ancià venerable, que en sap moltes coses, i que també juga una miqueta com Odin. Jo sé moltes més coses de les que dic, no faig trampa, però si cal que em faci passar per un ancià desvalit, i entri aquí al palau, no? Doncs aquestes coses les fa. Disculpa, Alberto. Gandalf tira.
Perquè saps? Veieu com Tolkien planteja la seva història. La mitologia, El Senyor dels Anells és una mitologia cristianitzada, on existeix una lluita entre el bé i el mal. La mitologia nòrdica no concep la lluita entre el bé i el mal. Els personatges són grisos, són humans. Gandalf és Odín, però Gandalf és només una part d'Odín. L'Odín nòrdic és un personatge taimat, que sempre busca el seu benefici, que apareix, que fa... És el Senyor dels Anells, no? El Draupnir, que és l'anell. Vull dir, per Tolkien, Gandalf és Odín, però Sauron és Odín, no? I aquesta persona, Gandalf i Sauron, són dos personatges destinats a lluitar, perquè són les dues meitats d'Odín. La versió juganera, juglaresca, no? Rapsoda, que canta, que juga, que fa focs d'artifici, que és un avi divertit, és Gandalf. El Mithrandir, el paregui gris, que camina entre nosaltres, com Odín apareix, no? Sempre amb el seu bastó, el seu barret, la seva barba, que és el vell de la muntanya.
Sí, senyor.
Però Odín també és el déu implacable que et puteja, que ve i et clava una espasa màgica perquè et fotis, que ve i t'ofereix una cosa que sap que és la teva perdició, no? Llavors és molt interessant perquè Tolkien no fa una distinció maniquea d'aquest personatge tal, sinó que hi ha un eco mitològic que nosaltres hem arribat a ell a través d'una altra forma, no? I Gandalf és Sauron. I Gandalf ho diu, quan Frodo li diu agafa l'anell, li diu no el puc agafar, perquè si l'agafo...
Sí, em convertiré en...
Seré jo, però el meu jo és Sauron.
Molt interessant.
No? Llavors, Odín transua o transpua les dues visions, no? Que des d'un punt de vista cristià té el Senyor dels Anells, que és aquesta lluita entre el bé i el mal, però el món nòrdic no té aquesta concepció, és una concepció molt més visualista, molt més fatalista, molt més humana en aquest sentit. Llavors, hi ha aquesta ambivalència, no? A nosaltres ens ha arribat un personatge que és Odin, però que és a la vegada la barreja de Sauron i Gandalf, igual que la bruixa malvada és la barreja actual, és la Verge Maria. És Galadriel. Galadriel és a la vegada, no?, potencialment la reina de gel majestuosa que quan Frodo li ofereix l'anell, si l'agafa, seré la pitjor.
Sí, la pitjor.
De les opcions possibles, i a la vegada és la prístina i blanca elfa virginal, no?, encara que sembli més ara sembla una altra cosa. Llavors, en aquesta densitat de la metàfora, no?, de les metàfores mitològiques, és on Tolkien és un mestre, però, vamos, irrepetible.
Sí, sí. Què ben representada, per cert, està Galadriel
a
les pel·lícules.
A les pel·lis, molt.
Què ben representada la idea aquesta d'un elf que ha traspassat en el temps, vull dir que hi és però no hi és, que, hi ha, sí. Que és més ànima que cosa, a vegades, no?
Jo només afegir un parell de punts sobre tota aquesta influència nòrdica. Tenir clar, no?, que els anglosaxons deien que els homes habitaven la Terra Mitjana, i això Tolkien ho agafa, no?, per nombrar la Terra Mitjana, i també els escandinaus, no?, Midgard, terra al mig, no?, Terra Mitjana. I una última curiositat, i és que, per exemple, molts noms, sobretot del Hobbit, no?, Gandalf, Thorin, Kili, Fili,
total,
són literalment extrets del Voluspá, que és el primer poema de la saga Volsunga.
De fet, Gandalf apareix aquí.
És un nan?
Gandalf és un nom de nan. Gandalf és el nom que li posen als nans, que li significa literalment elfs, mag elf.
Sí.
No? Llavors, és molt curiós que en aquesta llista de nans del Hobbit, etimològicament Gandalf és un nan més, simplement, que sí. És fetitger elf. No?
He llegit en algun lloc que, no em sap greu no poder refrendar-ho amb una cita, però he llegit en algun lloc que en un principi Gandalf era un nan. Era un nan, que les primeres versions era un nan, que després era un nan mag, i que un nan màgic, i que després de ser un nan màgic ja es va convertir en la persona del bastó. Que hi ha qui diu que es basa en la... Que Gandalf és un personatge que es basa en la tieta de Tolkien. Que si mireu les fotos, us fixareu, perquè vam fer uns viatges per Europa amb ella, i és un personatge altíssim, amb un bastó, amb un barret...
No m'ha pisat el fregau!
I d'aquí ve Gandalf.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.
Recte final del programa, segon programa dedicat a la figura de Tolkien i la seva obra, el Portes de Troia, amb Into the West, la cançó que ens deixa ja al final de la trilogia d'en Peter Jackson, que després en parlarem. Toquem un tema dels temes principals d'en Tolkien. Ell era profundament catòlic, com hem dit. De quina manera influeix la religió en la seva obra?
A veure, de moltes maneres. Jo sí que crec que, per exemple, que Frodo, i ho refrenden diversos alguns estudiosos de Tolkien, és una figura absolutament crística. És una persona que ha de fer un viatge, que carrega una, diguem-ne, carrega un mal, carrega una creu per redimir el mal dels homes, d'alguna manera, no? També tenim a Galadriel, una escena, el moment de Galadriel que comentàvem una miqueta abans, que ella resisteix la temptació de l'anell, i això ressona una mica a Jesús resistint a les temptacions del diable al desert, no?
Cosa que no fa Boromir, però bueno.
Disculpa un moment. Hem d'entrar ara en aquest debat.
Bueno, la gràcia de Tolkien és que és catòlic, però la Terra Mitja no ho és. No? Ja venim, ja ho vam explicar a l'altre programa molt ràpidament, l'Anglaterra de principis de primera meitat del segle XX està molt fragmentada, no? entre catolicisme, anglicanisme, molt diferents varietats que havien tensionat molt la societat. Llavors, ell, tota la seva obra transpua catolicisme, però a la vegada entronca en un nivell molt primari, no? No hi ha una... No és com Lewis en Nàrnia, que sí que veus aquí, no? Que el León és Jesús, que no és René, que és Rosita, Pelazo, tot això. Sí, no? però la gràcia és que, a més, Tolkien viu la religiositat d'una manera molt humana, en el sentit de que Frodo falla.
Sí.
Frodo no és l'heroi que salva el dia. És l'ésser humà que davant les càrregues de la tentació, del patiment, de tot, té un moment de flaquesa. I Frodo no és l'heroi. És el villà de la història. Però no arriba a ser-ho...
A veure. No arriba a ser-ho
per una cosa que fa molt al principi dels llibres, que és tenir pietat,
això,
que és tenir compassió en Gollum. L'heroi no és l'heroi, no és Aragorn, no és Boromir, no és el senyor ciclat de gimnàs que lluita i carrega, no, sí, encara sí, que sí. L'èpica del Senyor dels Anells ens porti cap allà. És el personatge humil és Sam, o és Frodo en la seva, en el seu periple abans de degenerar. Frodo acaba perdent.
Mm-hmm. Perquè és impossible no perdre.
Perquè és impossible
davant,
no perdre.
Davant de la tentació, perquè, només som homes.
Perquè l'única persona que les úniques persones que resisteixen a l'anell són Tom Bombadil, que no és d'aquest món, no? Que estava abans i que li se la sua tot.
Que agraeixo profundament que Peter Jackson no el traies a la pel·li, perquè no hagués anat bé, només dic
no,
això.
No hagués anat bé.
Perquè ell no forma part, és una altra cosa.
Ens va enfadar molt que no hi sigués, però...
Però ens agrada que no hi sigui, realment, sí.
Però l'extendida podia haver estat. Sí. No hagués passat res.
Ara la sèrie.
No, és que ja surt a la sèrie, és terrible.
Galadriel, que el rebutja, i Gandalf, que el rebutja. Només són els personatges immortals els que es permeten eliminar la tentació de l'anell. Sí. Qualsevol personatge mortal que la toca sent la càrrega. No? I aquí és Boromir. Boromir és el personatge que, amb la millor de les intencions,
efectivament,
acaba tocant la corrupció, es redimirà. Però és impossible. No? I aquest és la virtut de Sam, o la virtut de Frodo. I és el missatge cristià, que és molt més profund perquè no és evident, no? Perquè no busca dir-te has de ser bo perquè no sé què, perquè vendrà Sauron i te comerà.
Sí,
no.
Sí.
És a través de l'exemple, a través de l'èpica. No? Els personatges en aquest sentit són molt nòrdics, en el sentit de la fatalitat del destí porta a que tu facis una línia a la Terra i diguis aquí em planto.
Sí que és cert que en algun moment, en alguna carta, Tolkien defineix en Gandalf amb aquella expressió tan britànica com m'atreviria a dir que era un àngel encarnat, no? Però, o sigui, sí que hi ha paral·lelismes evidents.
Molt bé, ens queden 6 minuts. Podem parlar de moltes coses encara, però penso que ha arribat el moment de parlar, ha anat sortint perquè és inevitable, de les pel·lícules de la trilogia que va fer Peter Jackson a principis dels 2000 i també fer un petit esment a videojocs del Senyor dels Anells, de la Terra Mitjana, que s'han fet. Patrick, la trilogia de Peter Jackson ha fet justícia a l'obra de Tolkien?
A veure, Christopher Tolkien no pensaria el mateix, però jo crec que sí. O sigui, jo crec que primer va aconseguir que molta gent es llegís els llibres. Només sí. Per això ja val la pena. Segon, ens va donar escenes tan espectaculars com el Elm, ens va donar el personatge de Gandalf, que, tot i que ja, no sé, a mi em sembla absolutament icònic, no? I aconsegueix... Aragorn et cau millor a les pel·lícules que el llibre. Això és una cosa que dic i no passa res. I em vaig a la guerra per això, no? Vull dir, perquè a la guerra, el llibre ja és algú que jo sóc i jo seré...
És un 50 con ínfoles.
Exacte. I en canvi, jo crec que les pel·lícules el compensen una miqueta. També potser pel tema...
Està construint.
Sí, per contraposar amb en Boromir. I després la batalla dels camps de Pelennor... la relació entre Frodo i Sam a mi m'agrada molt a les pel·lícules. És molt maca. Tot i que Frodo i Sam, explico això molt ràpid, tenen un costat fosc. Això, aquest el sabeu o no?
Aquest és el minut que demanaves?
És el minut que demanaves.
Vinga, va, ràpid, ràpid.
No, només explicar el paper de la política de Frodo com a alcalde, que els llibres, si et llegeixes els llibres, Frodo acaba com d'alcalde de la comarca, un lloc polític. Sabeu qui substitueix Frodo quan acaba el seu mandat?
Sí, però digue-ho.
En Sam, però és que després d'en Sam, el Sam ha de marxar un moment i li diu, mira, ha quedat amb el meu lloc polític al seu cunyat, no li dona al seu cunyat, que té collons la cosa, però és que després hereta, o sigui, el següent alcalde és el fill d'en Sam, que a més es diu Frodo. Vull dir, és un clar de corrupció hobbitiana. Que no són tan macos els hobbits com semblen. Aquí és on volia arribar.
La comarca és el PP de València.
Efectivament.
Però jo crec que les pel·lícules fan molt bé això, actualitzar la història, no? I depurar-la en un llenguatge, ara sí, profundament èpic, no?
Sí.
I el que Jackson fa és depurar tot el que no porta a que El Senyor dels Anells sigui una èpica moderna. I per això ens agrada tant, o per això agrada tant a molta gent, i per això ha envellit també, no? Després ja podríem entrar en definir personatges, en definir si un el fa millor que no. Hi ha personatges que apareixen reivindicats a les pel·lícules i personatges que estan profundament menys tingut a les pel·lícules.
Gimli, tio.
Però Faramir, no? Faramir, el llibre, a la part final, és un personatge central que els llibres, que les pel·lis estan totalment desdibuixats,
sí,
no?
Sí,
és una persona enfadada.
És
com una mena de Boromir 2 quan són personatges molt diferents. I podríem parlar de moltíssimes coses, de les influències no només cristianes o nòrdiques, sinó fins i tot clàssiques, mediterrànies, no? Per exemple, Tolkien, en aquesta idea de reivindicar els mites i fer-los reals, el mite del Minotaure, no? I de com Egeu, les veles, no? L'home que el rei que espera els vaixells amb bones notícies i apareixen amb veles negres perquè no posen les veles blanques, no? Com quan Aragorn torna i s'afegeix a la batalla dels camps de Pelennor, però Aragorn és el responsable de la mort de Denethor, que es suïcida perquè el veu arribar i pensa que venen els dolents i es llença.
Personatge molt perjudicat també a les pel·lícules d'en Denethor. Sí.
No sé si voleu fer algun esment a 2 minuts i escaig que ens queden d'algun dels videojocs que sé.
Home,
com...
Ja que tenim en Patrick, presentador de 3 vides, no?
Exacte. Destacar-ne un per sobre de tots.
Jo només diré 4 coses. Les 2 torres, el retorn del rei, de PlayStation 2, i després de la passada i actual generació, més o menys, passada generació, Sombres de Guerra, Sombres de Mordor, no fotem. Sí. Increïbles.
Juegazos i quina pena, no?, que per tema de drets d'autor i aquest sistema de joc no pugui...
Una llàstima, el Nemesis, sí.
Jo afegiria la tercera edat, també, de
Play 2,
un RPG...
Sí. I d'estratègia en tenen també molt bons.
Estem parlant de PC tota l'estona, eh?
Jo parlo de Play. Jo parlo de PC2,
PlayStation 2, no.
I no, Sombres de Mordor i Sombres de Guerra el teniu tant per PC com per PlayStation 4, com per Xbox, com per... Sí.
I el...
Jo afegiria també el de la batalla per la Tierra Media.
Efectivament.
És un joc així...
La Guerra de l'Anillo. No,
crec que
és la batalla així, és veritat. Sí.
Que hi ha 1 i 2, que és per ordinador d'estratègia, que et pots personalitzar herois, les campanyes són xulíssimes...
Sí.
I un dels personatges principals és Glorfindel, que és un personatge abandonat al cinema.
Totalment. Que crec que és el primer personatge que va escriure Tolkien.
I el primer que mata i llavors el ressuscita.
Efectivament.
Això també.
Efectivament.
I ens hem centrat molt a les pel·lis, però si agaféssim el Silmarillion i agaféssim tota aquesta mitologia, no? Turin Turambar, Fëanor...
Fëanor.
Tot aquest món mitològic...
Fëanor té un spin-off, eh?
Fem un altre dia el Silmarillion?
Fem un
altre. Queda obert. Ara no tenim més temps. El cas és que esperem Patrick Urbano, que hagi estat a gust.
Molt, molt. No sé si he parlat massa, hòstia.
No.
Ets el convidat, és qui més ha de parlar. Estem molt contents que ens hagis acompanyat.
Molt
en aquest
content.
Programa molt important per nosaltres. Ens feia molt respecte.
Ui,
feia molts anys que el volíem
anys,
fer.
Portem anys intentant dedicar-nos a fer algun programa Senyor dels Anells i ens feia molt respecte. Llavors va venir aquí... Vinc a fer-vos...
Ha obrit la llauna, és la primera vegada que canviem les sintonies del programa per algun motiu, després de més de 500, així que moltíssimes gràcies, Patrick Urbano, per venir a Portes de Troia.
Per mi ha estat tot un honor.
Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu.
Albert Abril.
A vosaltres.
En Carlos Lecegui a les narracions i al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui
i Rocío Gómez.